bon dia, bon dissabte d'aquest 30 de març, últim dissabte del mes, però no últim dia que el Penedès Cap de Setmana existeix, perquè això és una
no
cosa...
No passarà mai.
No hi ha final en aquesta aventura, en aquest barco en el que hem pujat tots i totes i tenim un viatge en comú. En fi, anem a fer un petit repàs breument del que passarà en el dia d'avui dissabte al Penedès Cap de Setmana. Començarem, com sempre, amb singulars, descobrint una persona nova. Bueno, no és nova, però és una persona nova en el sentit de que no ha vingut amb anterioritat al Penedès Cap de Setmana i la descobrirem de la mà de l'Enric Vidal i el Marc Paredes. Seguirem amb la secció de la carta on l'Abel Cruces, com cada setmana, ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Seguirem fins que arribi el Cuenca, literalment el nom de la secció que presideix Sa Majestat Miquel Cuenca, company de la casa i amic, que tenim la sort i la fortuna de que ens expliqui coses relacionades amb la història, ens fa context, ens fa aprendre coses que segurament no recordaríem si no fos...
I ens passa virus.
Ens passa virus. Bueno, aviam. Aviam qui li passa els virus aquí, també t'ho diré.
Jo crec que ell és la zona zero d'aquest encostipat que tenim.
El Miquel Cuenca té una ampolla de camamilla
que porta...
És que
fa molts dies que està malalt.
Que la porta amb una ampolla de 2 litres de Fontvella, que aquella ampolla ja té un color groc, i jo no sé si allò cura o descura. En fi, un salut al Miquel Cuenca, que vindrà després amb una mica d'encostipat, igual que nosaltres. I abans de marxar, com sempre, també la tertúlia de bar preferida del Penedès Cap de Setmana, el cafè amb sal. Dit això, les presentacions no les fem perquè ja portem...
S'ha de fer.
Bueno, va.
Bon dia, Judit.
Bon dia, Aina Soler.
I bon dia,
Joan
Amat,
a les vies tècniques, com sempre, donant peu a que aquest programa sigui possible des de... Bueno, amb tot i per tot. Dit això, comencem, com sempre, amb la capçalera.
Comencem aquest matí de dissabte, com sempre, com és tradició, amb la companyia del Marc Paredes i l'Enric Vidal a la seva secció de singulars, que cada setmana ens porten un convidat o convidada especial i el desengranen, li treuen tota la informació per portar-vos-la aquí a vosaltres. Bon dia, nois.
Què tal?
Bon dia, què tal?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé, a punt de vacances ja.
Oh, vosaltres que podeu, que bé. Doncs, aviam, què farem avui?
Avui en tractarem, mira, un tema que crec que encara no havíem tocat, que és el tema natural, el tema del nostre entorn d'aquí al Penedès i mira, també d'arreu de Catalunya. Un tema, doncs, que encara no havíem tocat, però que, doncs, ens sembla interessant també, perquè, doncs, és important conèixer el nostre entorn i, doncs, on ens situem, no?, dintre del territori.
Encara per tant, surten avui... temàtiques noves, eh?
Sí, veig, sí, mira, encara anem desgranant, veus? Per tant, primera pista d'avui. Avui parlarem amb un especialista bastant important d'aquest tema natural i del tema del nostre entorn penedesenc. Per tant, primera pista que donem. I la segona, Marc, també està molt vinculada amb Vilafranca.
Sí, evidentment, és una persona que està molt lligada a la cultura de Vilafranca i és que ha tingut bastanta relació amb les tradicions d'aquí de Vilafranca. A més, ha col·laborat amb molts autors penedesencs. Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 67 del Penedès Cap de Setmana és el Xavier Bayer. Què tal, Xavier? Com estem?
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Comentàvem ara, Xavier, doncs, que sobretot la teva especialitat és la natura, no? És a dir, ets mestre de professió, has fet de mestre rural en escoles de l'Anoia i l'Alt Penedès. Per tant, aquest tema natural és, podríem dir, la teva especialitat, no? Com et vas començar dintre aquest àmbit? Com vas començar?
Bé, de petit ja m'agradaven molt els animalets i tot això, no anar a buscar granotes, serps, el que trobés, ocells, el que fos, no? I a partir d'aquí, doncs, amb algun amic més, ens vam anar animant, vam anar aprenent, vam contactar amb el Museu de Vilafranca, que hi havia una secció d'ocells, i hem anat aprenent i hem anat coneixent el Penedès, coneixent la fauna, sobretot, i també de retruc la natura en general. Uh-huh. Però, doncs, així, començant com un criu i anar creixent.
I, clar, i a partir d'aquí... tenim apuntat que has arribat a realitzar fins a 80 reportatges de fauna per TV3, amb el programa Batecs de Natura i no sabem si en algun més, i a més has fet altres documentals, sí, més reportatges, has fet fotografies, és a dir, has arribat a un nivell molt professional d'aquest tema.
Tampoc professional. Sí que hi ha hagut 12 anys que m'he dedicat més professionalment amb coses d'això, no? De natura i de recerca, sobretot de recerca, però també una mica de divulgació amb aquests documentals i també amb fotografia i tot això. Però el meu més és la recerca, no? Sortir a descobrir animals o en fi. I els documentals, bueno, han anat venint després. Però el que a mi realment m'agradava molt era... Bueno, la recerca. I he estat 12 anys treballant amb això. Abans ja havia fet de mestre i ara torno a estar fent de mestre en escoles. Uh-huh.
Com a penedesenc que ets, no? Més enllà de la vinya, que és aquell element característic, no? que bé, doncs ens caracteritza a la comarca, si el diferenciem, no? Respecte a altres elements de Catalunya.
Sí, el Penedès ha evolucionat una mica, diguéssim, que quan jo era petit no hi havia tanta vinya, potser hi havia una mica més de barreja, una mica de cereal, oliveres, ametllers, una mica més de tot, no? Ara s'ha monopolitzat, o no és com se'n digui, no? Que tot és més monotemàtic de la vinya. Però jo crec que una mica la riquesa és la diversitat, que hi hagi una mica aquestes rieres que travessen el Penedès, que hi hagi algun punt amb penya-segats, algun estany, algun aiguamoll, l'embassament del Foix i zones de bosc. No? Una mica tota aquesta barreja és el que dona riquesa natural al Penedès. Perquè les vinyes en si, per si soles, sí que ara ja n'hi comencen a haver unes quantes d'ecològiques, però fins ara hi havia molta vinya que era una mica un desert biològic, perquè llauraven dia sí, dia també, i allà no, és que no creixien ni plantes, ni, clar, els animals tampoc hi podien viure, etcètera. Es tirava molt de producte químic, etc. No? I això, amb això, anem millorant una miqueta.
El canvi climàtic és una qüestió evident i que, evidentment, no et volia preguntar. Tu creus que el Penedès, no?, és una de les comarques que més se'n ressentirà del canvi climàtic, o per contra, doncs, nosaltres, dins, no?, de la negativitat, doncs, podrem tirar amb més facilitat endavant que altres punts del país?
No ho sé, el futur no el sé, no? I això del clima, sembla que hi ha aquesta tendència, no?, d'aquest escalfament a la terra i que ja s'estan notant en moltes coses, amb les mateixes plantes que estan florint abans o estan traient fulla abans, els ocells, la migració també s'escurça, ratpenats que abans hivernaven, ara no tenen ni prou fred per hivernar, tot això va canviant. Cap on anirà i el Penedès, si en sortirem gaire ben parats, això no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. La veritat és aquesta... De tota manera, no sóc gaire optimista. No sóc gaire optimista perquè, a part del canvi climàtic, la civilització, els humans, ens estem omplint de contaminació, ens estem fotent guerres cap aquí i cap allà, vull dir que tot plegat no pinta gaire bé, tot plegat. Però vaja, hem d'intentar lluitar al màxim perquè tot vagi bé.
A part d'aquest àmbit de la recerca sobre la natura, el Xavier Bayer també és, podríem dir, especialitzat en recerca de música, no? Música tradicional. Dintre aquí Vilafranca ha estat fundador del grup de Grallers Els Bernets el 81, membre fundador també del grup musical Els Cosins del Sac el 89, membre fundador de la Cobla Catània, per tant, molt vinculat també a la música penedesenca.
Sí, un matís, la Cobla Catània... Hi vaig estar en els seus orígens, les primeres actuacions, però encara no es deia ni Catània. Després ja ho vaig deixar perquè no podia amb tantes coses de música. Però sí, he estat vinculat amb moltes coses. I sempre m'ha agradat també la recerca una mica, buscar partitures antigues, hem publicat discos, perquè doncs, hi ha material que a vegades la gent no el coneix, no el troba, i una mica per donar a conèixer aquestes coses, no? La música, la riquesa que tenim, el patrimoni cultural... sobretot musical, però també amb altres coses tradicionals, no? Anar fent recerca i anar-ho traient a la llum perquè, bueno, perquè tot retorni el que s'havia perdut, no? Després, per altra banda, es poden fer coses noves, també, però doncs, penso que és important conèixer el que teníem i el que hem perdut, no?, una mica.
Com es deia abans la Cobla Catània, per cert?
No tenia nom, era... res, gent que ens estàvem formant i que començàvem a... assajar i vam fer diverses actuacions, no? I després ja quan es va estrenar com a Cobla Catània, doncs va ser el primer nom que hi va haver, però doncs anteriorment havíem fet algunes petites actuacions per anar provant com anava el grup.
Amb el Xavier també és obligat parlar sobre la Festa Major i és que també, no?, ha estat autor de diversos llibres o coautor, com per exemple de La Moixiganga de Vilafranca, l'any 1988, o del Ball de Moros Cristians al Penedès, en aquest cas també publicat 10 anys més tard, de l'any 1998. Explica'ns una mica, no?, el teu lligam amb la Festa Major. I aprofito, no?, ja que l'any passat es va com reorganitzar el ball de la Moixiganga, no?, què en penses de tot plegat i, no?, tenint en compte que has estat coautor d'un llibre relacionat amb aquest tema.
Sí, el 83 o 84 vam estar fent, bueno, principalment jo vaig estar fent recerca sobre la Moixiganga, perquè un ball que portava 70 anys, més o menys, que s'havia perdut. Hi havia molta documentació escrita, molta documentació, també algunes fotografies, gent que se'n recordés pràcticament no, però hi havia la Moixiganga de Sitges, hi havia hagut la d'Igualada, la de Valls, que també estaven molt documentades, i vaig fer un estudi. Aleshores, doncs, també, bueno, vaig participar en un premi de recerca, i llavors es va... Bueno, va ser un impuls per poder recuperar aquest ball, no?, perquè tothom sabia que existia, però ningú sabia com era. Recuperar totes les fotos, veure que hi havia prou material com per fer-ho, va estar molt bé. I ara, aquest any passat, que s'ha tornat a revitalitzar, o no sé si la paraula, doncs, és perfecte. Jo crec que fins i tot ha millorat, no?, una mica més dinàmic, més viu, més proper al que hauria de ser, no?, una mica un espectacle de carrer, no?, tota la Festa Major hauria, tota la Cerca Vila, no?, jo l'entenc més com un espectacle de cara al públic.
El Ball de la Moixiganga es va poder recuperar, però el Ball de Morts i Cristians no. Què va passar aquí?
No, jo he anat fent recerques i després falta que surti la gent que vulgui fer les coses i tampoc... El Ball de Moros i Cristians seria com un ball de Serrallonga, que tampoc eren balls de Cercavila. Són balls que eren obres de teatre. Passa que ara el Ball de Serrallonga s'ha volgut que quedés d'aquesta manera, no?, com a cosa de Cercavila i tal. El Ball de Serrallonga fa 200 anys no sortien Cercaviles. Pràcticament el seu era una gran representació teatral, no?, que llavors no hi havia els teatres... Bueno, tot ha canviat molt, no? I el Ball de Moros i Cristians el mateix, no?, era una representació teatral. Aleshores, potser tampoc té tant de sentit. O sí, potser hi haurà gent que ho pugui defensar i gent que no ho defensi, però no tindria el mateix sentit que un ball de bastons o que una moixiganga o que un... No? Un cerculets.
T'ho comento perquè l'Enric i jo vam fer una tasca d'investigació per intentar recuperar aquest ball, que de moment, bueno, ho vam presentar amb una bateria de propostes, que al final no ha acabat en no res, però bé, en qualsevol cas, nosaltres vam fer aquesta tasca d'investigació seguint el teu llibre, també seguint els consells d'en Joan Soler Bordes. Creus que en algun futur, no, es podria produir aquesta possibilitat?
Sí, però jo ho entenc més així, com un teatre, no? Sí. I fins i tot, de la manera que ara funciona la Festa Major, penso que hi hauria d'haver alguns canvis, no?, que alguns balls que són teatre, doncs, com el Ball de Malcasats. També hi va haver uns anys que va sortir la Cercavila, però després va veure que el seu era la representació teatral. No vol dir que no hagi de sortir la Cercavila, o sí, no?, però són balls que tenen un altre pes, i penso que el Ball de Moros i Cristians també seria més amb la línia aquesta del Ball de Malcasats, no?
Seguint amb la Festa Major, el Xavier també va participar en un llibre amb diversos autors importants de Vilafranca, com és l'abecedari de la Festa Major, un llibre que, tal com diu el seu nom, doncs, va desgronant, doncs, de la lletra A, doncs, conceptes importants de la Festa Major i així fins a la Z. És un llibre molt curiós que, a més, té una recerca històrica important, i hi van participar molts autors com el mateix Xavier, l'Armand Benet, Topara, el Joan Bosch, l'Antoni Massanell, el Joan Soler. Un treball important per de recerca històrica sobre la Festa Major.
Sí, fèiem algunes reunions, cada un ens repartia amb una mica els temes que anàvem fent recerca. Jo feia més tema de música, sobretot, però també lligat una mica amb coses dels balls tradicionals, i etcètera. Cada un ens vam repartir feines i vam anar posant una mica la filosofia que havia de tenir el llibre, i mira, va sortir així.
A banda, doncs, d'aquestes publicacions de la Festa Major, també has publicat gairebé una vintena, més o menys, de llibres sobre música, folklore, ciències naturals... Per tant, també un autor important dintre de Vilafranca.
Vaig fent. No sé estar gaire quiet, jo. Llavors, sempre fas una cosa o fas una altra. Ja m'ho diuen, que no em caurà la teulada pel damunt, no. Intento voltar molt per la muntanya, ara molt per la muntanya, sobretot... Però hi ha hagut temps que sí, que he fet coses amb recerca lligades amb el folklore. També, per exemple, l'any 83 vam recuperar el Sac de Gemecs. També vaig ser dels primers que ho vam tocar aquí a Vilafranca, no?, i a Catalunya, de fet, perquè també portava una pila d'anys que s'havia perdut a Catalunya. Amb les gralles també vaig fer uns estudis sobre la gralla baixa, que també era és una tercera veu quan toquen els grups de grallers, que teníem referències. En aquest cas vam tenir la sort de poder parlar amb avis del Vendrell, que ells, el seu pare encara hi havia tocat i tot, i va ser molt, molt interessant. Vull dir que de feina n'hi ha molta i sempre se'n pot fer, i la gràcia és aquesta una mica, no? Tenir objectius i no quedar-se encallat en un allò rascant-se la panxa i pensant que bé que sóc, o que bé que ho faig, o que no... No, sinó de dir, hòstia, no en sé mai prou. Anar fotent-li a veure què més surt, no?
Ara quins projectes tens en ment?
Ara, no ho sé, ara estic treballant molt fort a l'escola. Estic molt centrat a l'escola, estic dient que no amb algunes coses que m'estan sortint, no? I estic molt centrat a l'escola, ara. El projecte és, no sé, a l'escola estic fent coses molt xules, estem amb els alumnes, estem fent des de, jo què sé, un llibre dels arbres que tenim a la riera de Pax, ara treballo a l'escola de Pax, fins a que hem posat càmeres per descobrir la fauna que passa per la riera. Estem fent uns dracs per la festa major, a veure si poden sortir. Vull dir, estic treballant molt amb l'escola ara mateix. Mira, m'intento passar-m'ho bé, a més, perquè si has de fer una feina, sempre has de buscar de passar-t'ho bé, no? I aleshores és disfrutar i fer disfrutar a la gent.
Tornant al grup de grallers dels Vernets, del qual doncs, el Xavier n'és membre, des del 81, per tant, doncs, un grup de grallers ja molt consolidat, no?, a la nostra zona i també arreu del territori. Deveu haver fet moltíssimes actuacions. Moltíssimes. No sé si hi ha alguna anècdota que diguis, ostres, vam anar a tal lloc i vam acompanyar tal peça que ens va semblar una mica estrany, o alguna partitura així que no havíem tocat mai. No sé si hi ha alguna anècdota amb tantes actuacions que
heu fet. N'hi ha moltes, però jo sóc molt dolent per les anècdotes. No, ara no sabria explicar-te'n. Des de que et vingués a buscar el Paret del Pla, que era un timbaler d'aquests històrics, i ja és mort ara fa molts anys, no? De dir a casa, ostres, vine, que demà hem d'anar aquí, que no sé què, hòstia, si no m'has avisat, no, vine, que les gralles hi hem d'anar, que... Bueno, coses d'aquestes, no? Però ara tampoc no et sabria dir. Amb ell havíem rigut molt, era una mica en showman, no?, també, quan anàvem a tocar amb ell. Coses de gralles, no sé. Viatges que hem fet amb castellers, pel nostre compte, etcètera. No sóc bo per les anècdotes, vaja.
El Xavier ha comentat que també ha fet molts estudis de recerca, en aquest cas sobre la gralla, i precisament d'aquí ben poc se celebrarà una altra edició del Dia del Graller. Per tant, això vol dir, no?, em sembla que ja són moltes i aquesta data ja s'ha consolidat, per tant, no?, al final els grallers s'han pogut trobar, han pogut establir-se el seu lloc dins de la societat, perquè potser no creiem que, o si més no, la societat era com la concepció que la gralla és com un instrument molt local, no?, i que en aquest cas celebrar efemèrides d'aquestes doncs revitalitza i fins i tot doncs, no sé, valora, no?, a la gralla. Com has viscut, no?, tota aquesta evolució?
Sí, com jo vaig començar tocant la gralla de forma autodidacta, espavilant-te, mirant, preguntant i ja està. I ara, esclar, han passat els anys, i això que dius, no?, el Dia del Graller és una cosa més, però potser és de les menys importants, no? Jo penso que el que està fent molta feina ara és l'Escola Superior de Música de Catalunya, que, doncs, qui vol estudiar gralla ho pot estudiar com al mateix nivell que un altre pot estudiar el saxo, el piano, o el que sigui, no? Vull dir que pot estar allà estudiant no sé quants cursos i 8 hores al dia fotent-li la gralla i no sé què, no sé, i que surten grallers que dius, ostres, tu, que bé que ho fan, no? I contents de que sigui així, no? Nosaltres vam començar una mica de zero, però ara ja hi ha més facilitats i és perfecte.
Algunes publicacions del Xavier Byers també han tingut premis, com per exemple doncs, el llibre de la Moixiganga de Vilafranca, que es va publicar doncs, anys després de la recuperació, doncs, es va fer amb el premi del concurs de Sant Raimon de Penyafort, un premi que curiosament s'ha perdut a Vilafranca, ara en l'actualitat, però que va guanyar l'Accèssit el 1984, també va guanyar el premi a la millor peça de nova composició per l'obra La Marina en el concurs de gralles del 89, un altre premi periodístic el 90 pel concurs de Sant Raimon de Penyafort per 3 articles de recerca sobre gralla, per tant, publicacions també en premi pel Xavier.
Sí, ens distraiem una mica fent de tot, sí. Sí, a vegades tens algun treball i llavors, doncs, si hi ha algun concurs que veus que hi pot encaixar o que pot ajudar, per exemple, en el cas de la Moixiganga, no?, ens feia falta que potser se'n parlés una mica per trobar gent, perquè sortís al ball, doncs un premi va ser una mica de publicitat en aquest sentit, no?
Molts dels projectes, no, els has fet en col·laboració amb altres persones. Explica'ns, no, també l'experiència de treballar, col·laborar amb altres persones d'aquí a la comarca, perquè realment hi ha, no, hi ha moltes persones interessades en aquest món del folklore, de la cultura, no? Vull dir que a Vilafranca jo crec que precisament destaquem també per aquest aspecte.
Sí, sempre m'ha agradat comptar amb gent. Jo, vull dir, ni jo ni ningú sabem tot, no? I aleshores, com trobes un company que també té uns interessos similars, una companya, vull dir, el que sigui, tot això suma, no? I a vegades, doncs, jo puc ser més fort en un aspecte i trobes una altra persona que és més forta en un altre. I això penso que és molt important, sumar, sempre sumar. Mm-hmm.
Per acabar amb el Xavier, jo li volia preguntar això del tema de la moixianga, no? Perquè va ser una cosa que tu vas fer un estudi i la gent es va anar incorporant i va haver interès per part de la població. Com va anar aquest procés? Perquè, clar, recuperar un ball, ara fa anys que precisament a Vilafranca es va reorganitzar la moixianga, però recuperar des de zero fa anys que no, doncs, es fa res, no? Com va ser en aquell moment recuperar un ball que feia...
Bueno, hi havia un grupet de gent que ho vam, no sé com dir-hi la paraula, animar una mica, o ho vam... No sé, ens trobàvem a fer la cervesa i a veure com ho fem, i qui allà i qui podríem buscar. Hi havia el Pinzellets, hi havia el Fèlix Balanyà, hi havia el Quico, hi havia tota una colla de gent que ens trobàvem, no? I al final, doncs, vam poder reunir la gent suficient com per passar-s'ho bé recuperant aquest ball. Val a dir que el ball és molt religiós, i els que ho vam recuperar en aquell moment, no, el motiu no era un motiu religiós, sinó que era un motiu molt... tradicional, i per enriquir una mica la festa major, o més que enriquir, per recuperar una cosa que es havia perdut, no? Com a patrimoni folklòric de la vila.
Mm-hmm. Molt bé, doncs acabem aquest 67è programa de Singulars amb el Xavier Bayer. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
Moltes gràcies.
Hem parlat una mica d'aquest tema de la natura, que no l'havíem tractat encara, també de música, de festa major, de Vilafranca, d'entitats, és a dir, moltíssima cosa avui hem tractat aquí a Singulars.
Una mica de tot. Doncs moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Marc i Enric, també, per portar-nos una setmana més algú que hem descobert. Ja ens trobem la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I bones vacances.
Adéu, adéu.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Seguim amb aquest meravellós i fantàstic matí. Abel, et puges els mocs? Jo també tinc molts mocs. Posant-nos al dia amb l'Abel Cruces a la seva secció La Carta, que ens explica com no encostipar-nos en un temps d'entremig que comença la primavera en aquestes èpoques assenyalades. Abel, bon dia.
Bon dia.
Jo tinc otitis, anava a dir conjuntivitis. Tot el que acaba amb itis...
Ho tens.
Ho tinc. Civitis. Civitis i cornivitis.
No. Cornivitis.
Tu estàs malalt o no?
No.
Tothom ha estat malalt. Jo encara arrossego una mica, depèn del dia.
O sigui, però... tinc molts mocs.
Molts mocs. Mm. Jo també.
I és una merda, perquè per la nit l'Oriol em fa així, perquè crec que ronco.
Ai, ja ves.
Ha de baixar tot, perquè així... pugui respirar bé.
Pues jo, que vaig anar al metge aquesta setmana, i per això puc dir que tinc amigdalitis i otitis, em va dir que no és que, per exemple, jo hagi sortit a casa amb el cabell mullat o m'hagi agafat un fred en un moment donat. Em va dir que això no té res a veure amb que et posis malalta en aquest aspecte, sinó que són virus. I em va dir, aquests dies que ha plogut, que ha fet vent, doncs això, s'aixequen els virus, les bactèries, i és més probable que si tu tens les baixetes d'afes, les defenses baixes, ho agafis. Llavors, jo he de tenir les defenses baixes i ho pillo. De fet, em va dir, quan va ser l'últim dia de tu menstruació? I li vaig dir, ara mateix, va dir, veus? Clar. Estàs en defenses baixes. I què hem de fer?
Ah, doncs a mi també em va coincidir.
Et quadra?
Em va coincidir que em marxés la regla amb el gripasso,
veus?
I la infecció d'orina.
Doncs es veu que t'agafa en un moment de delicadesa.
Mira tu.
Que fort.
Els virus estan allà esperant i diuen, ara
aquesta és una bona presa. Per això no ho encomano. En plan, no es passa, per dir-ho així, saps què et vull dir? Ho has d'agafar tu. O perquè poder tu tens les defenses molt bé, llavors jo, per molt que t'escupi dins de la cara...
No, però sí que s'encomana.
Però si tu tens les defenses bé, per exemple, jo al meu nòvio no li passaré perquè ell està bé. Si li escupo la cara, tot i així no...
Si les seves defenses estan bé, sí.
I com que no té la menstruació, que sapiguem... Mm.
Que educatiu, aquest programa, estic trobant.
Sí, estem divulgant sí, coses que sí. No estan basades en res.
Estem a cuida't ara.
A mi m'ho va dir el metge, però això és el que vaig entendre jo, eh? Vull dir, a saber, perquè a més m'ho va dir l'espanyol.
Que cadascú interpreti el que vulgui.
Exacte, la informació que donem no està contrastada. No anem a parlar de virus, anem a parlar... Ai, anava a veure si trobava una paraula que rimés, però no.
No, és que virus és
virus
difícil,
és
de rimar.
Sí, no m'esforçaré. No.
De pel·lícules.
De pel·lícules.
Papel i culs.
Ai, com estem, eh?
No, és que estic una mica malalta.
Ho confirmem. Re, dissabte. Setmana Santa.
Sí.
Estem ja a finals, mitjans. Bueno, depèn com quan tornis de vacances. Jo porto un joc.
Ah, sí?
Sí, avui porto un
bueno,
joc.
Bueno, quin gran dia. Últimament estem fent molts jocs, eh?
Jo avui porto un joc perquè ja vam recomanar la setmana passada pel·lícules per veure aquesta Setmana Santa. Així
és
que
veritat, la feina ja la tenim feta.
Que cadascú vegi i faci el que vulgui. Aquí hem vingut a passar-nos-ho molt bé.
Que bé! Sort que hem vingut, Aina.
I enllaçant una mica amb el que heu dit, farem una mica de divulgació.
Oh!
Una mica informació. Jo us vull fer una primera pregunta.
Val.
Que jo he fet un post al LinkedIn, que m'ho podreu veure. A Abel Cruces Vicent. Sí.
Abel Cruces Vicent.
Sabeu que és un tagline?
No. Hauríem de saber-ho, però és com una...
Un deadline? Sí. Un no. Tagline? No.
És com una frase principal.
Ah, molt bé.
Molt bé. L'Aina ho ha fet.
Molt
perfecte.
Bé, Aina Soler.
És un tagline, o sigui, és com la frase principal, la frase icònica, la frase que acompanya el cartell. O la frase que acompanya a la pel·lícula. Nosaltres, per exemple, a Filmex, i qualsevol distribuïdora o productora del món, no és obligatori, però sí que és molt recomanable. Poses un tagline a la pel·lícula, ¿vale? Perquè sí, com que la gent no només tingui informació visual, sinó que puguis tindre com... O sigui, per mi és una de les coses més importants, el tagline. Perquè és allò que acompanya la pel·lícula que potser dius, ai, doncs la vaig a veure. Us poso algun exemple, i després ho enllaçem amb el joc. El de Barbie... que jo el vaig trobar genial, diu, ella és lo más, él es simplemente Ken. Saps? O sigui, tu quan veus això dius, ai, doncs potser m'entra més que veure el pòster de Barbie, que era xulíssim també, saps? I després, quan tu veus la peli, entens el tagline. De fet, hi ha una cançó a la pel·lícula que és I'm just Ken, que fa referència també al tagline. Un altre exemple. The Scream, sabeu aquella saga de terror
això
que a mi m'encanta?
Sí.
La de la màscara. Doncs pues Scream 5 deia el asesino està en el pòster. Llavors, clar, tu sabies que en algun d'aquests personatges pues allà hi havia l'assassí d'aquella pel·lícula.
Que bo, això està ben trobat,
veure.
Eh?
És que el tagline, t'ho juro, que és molt important. Vull dir, el tema de màrqueting és el millor.
Sí, el saps trobar bé, clar.
Clar, perquè a vegades hi ha un tagline que diu... jo què sé, hi ha taglines molt bàsics, que no et diu res. Per tant, s'obre, per tant, millor que no el posis. Llavors, el joc que us porto és... Jo us diré uns taglines, ¿vale? Hi han de molt coneguts, hi han que potser no tant. Però si podeu indagar una miqueta, doncs potser el trobeu. Amb unes opcions de pel·lícules. I vosaltres heu de relacionar quin és el tagline amb la pel·lícula... Hi han tres opcions, ¿vale? Jo us dono tres opcions i em diu, ¿vale? Doncs és aquesta pel·lícula.
Vale.
I si la falleu, no restarem, perquè hem comprovat que restar punts és molt negatiu. No volem restar gaire.
No ens agrada, s'ha de pels terres, eh?
I si l'encerteu, pues sumeu un punt. I és un joc col·laboratiu, us heu de posar d'acord.
Anem juntes?
Sí.
Vale, menys mal. Millor.
Sí, aneu juntetes i els espectadors que agafin una llisteta i que s'apuntin...
També que juguin.
Clar, que juguin. Llavors, comencem amb un tagline que a mi m'encanta. O sigui, m'encanta. I ja us he donat una pista. Ja sabeu que a mi m'agraden...
Moltes coses t'agraden.
Li agrada el terror.
Sí.
Pot ser. Posa. En el espacio nadie puede oír tus gritos.
Ai.
Que a mi em sembla aquest tagline. Jo quan vaig veure això vaig dir... Pec.
Són pel·lis... Pec. No m'ho esperava, això. Són pel·lis que has recomanat? O pots...
No.
Vale.
Però que potser s'ha mencionat, però no són pel·lis que ja haguem fet.
Vale.
Ens dones opcions.
Home, sí. Home, si no...
Però no veus el nivell.
A, Gravity, la pel·lícula de gravedat de la Sandra Bullock. B, Alien, la pel·lícula icònica que han fet 20.000 d'aquesta saga. C, Interestelar, pel·lícula molt coneguda també.
A veure, anem a comentar-ho. Tu has vist Interestelar?
No, n'he vist cap.
Ah, vale. Jo Interestelar sí que l'he vist. I... Ara potser vaig de llesta, però no em sona perquè no hi havia crits, no feia por. En plan, no tenia saps, no hauria anat per aquí.
Hi ha una d'aquestes que representa que es perd a l'espai o alguna cosa així, no?
A l'Alien?
No, una de... A Gravity o Interestelar? A Interestelar es perd per l'espai?
A Interestelar es queda allà, no pot tornar.
Gravity és una mica el mateix.
A Gravity també?
A Gravity també. Pues Alien.
Ah, és que no en tinc ni idea.
És que jo tampoc. Ara serà Interestelar, ja veuràs.
Pues Alien.
Alien.
Si, la, si tu no l'has vist... O sigui, si tu que l'has vist i l'altre s'assembla molt...
Sí, no diem Alien sabent que serà Interestelar, d'acord?
Vinga, Alien.
La resposta correcta és... Alien.
Molt bé!
Ah, molt bé!
Un punt per a aquestes dues noies d'aquí.
De fet, Alien... Hi ha aquest... Vull dir, ho veus? Aquest és el pòster que van fer, el pòster oficial del 1970 i pico.
És la U.
És la saga, o sigui, és la pel·lícula U de les 20.200 que han fet.
O sigui que és antic, això del tagline.
Posa, in space no one can hear you scream.
Ai, ai, ai.
Llavors, clar, et posen aquí un tou d'Aliens i Alien, no sé si l'heu vist.
No, no.
És xulíssima, xulíssima.
Però fa por, clar.
Bueno, sí.
Fa sustitus.
Sustitus.
Clar.
Li surt un virus, perquè tot això ve d'un virus, ¿vale? Li surt un alien de la panxa, o sigui, literalment li explota l'estómac i a una pobra persona, i li surt l'alien. I l'alien crida molt. I aquell alien s'alimenta dels éssers humans. Llavors, clar, doncs estan tancats a una nau on hi ha un alien que devora els humans. Llavors, doncs clar, aquí la relació a l'espai... Tu pots creure el que vulguis, que ningú et salvarà.
Molt
perquè
bé.
És que no hi ha ningú que et pugui salvar dels aliens. Està molt ben trobat.
I si et sent algú, serà un alien?
Clar, que no t'interessa que t'escolti.
No, perquè és amic.
Crec que m'encantaria treballar de fent taglines.
Mira...
Puc ser taglineista?
Jo m'ho passo també, Aina. O sigui, no treballem fent taglines, però sí que fem pluja d'idees, ho parlem amb els productors. Sempre que recomanes una cosa, mai li agrada el que tu recomanes. Diu, ai, doncs jo li donaria un toc més a això al productor o al director.
És que sempre el client és...
És especial. Però m'ho passo tan bé, perquè dius, no, ara això, ara tal, ara qual, ara aquesta coma me la mous, ara aquí, ara tal. Després, on col·locar el tagline, perquè és una frase. Llavors, clar, que no quedi un pegote, que no quedi com un sticker. Clar. És xulíssim.
Vull ser taglineista. Des d'aquí, si algú necessita algú que li faci taglines, que em contacti amb mi. Salut.
Sort que et dius Aina, perquè si ets taclainista, si no series taclujudicista. Tot això pensava mentre estornudava i se movien els cascos d'un costat
ja
a l'altre.
Ja està, ja
està. Està feta per tu aquesta feina.
Quin claim.
Vale. Següent.
Perdoneu.
Tot bé.
Per aquí tot bé. Posa tagline. Licència per a matar.
Ah, em sona a mi això.
Sí.
Aviam.
A veure les opcions.
A. Missió impossible.
Aquesta.
Sí.
B, James Bond.
Apa,
no és
merda.
El mateix, això?
C, arma mortal.
Ai. A veure, l'arma mortal no és, perquè no. Aquesta tu i jo no l'hem vist ni l'hem sentit anomenar mai de la vida.
Jo pensava que James Bond era com James Bond...
Dos punts, missió impossible.
El protagonista.
No, no, jo no sé.
Com Indiana Jones, i llavors hi ha... Anem a les referències de Harry Potter, que en sé més. Harry Potter i la piedra filosofal.
Ah. Però jo pot ser que anés a veure una pel·li del James Bond, que anava amb un tren? Que era vell?
Pot ser, és que hi ha com 8 James Bond.
El 007 és el James Bond?
Sí.
Doncs és aquest.
Jo vaig anar a veure una pel·li fa poc d'un senyor en versió ja vell. És vell, però té una missió.
Indiana Jones.
Era Indiana Jones?
Que era un tren.
Ah. Pues mira,
una de les escenes és... Sí.
Bueno, doncs és igual, no ens ajuda aquesta
James
pista.
James Bond, James Bond.
James Bond?
Sí.
Vinga, James Bond.
Correcte.
Vamos! Dos punts per
de
aquestes
fet,
noies.
De fet, la pel·lícula és James Bond, dos punts, licència para matar.
Ah,
veus com hi anava una coletilla?
El títol, o sigui, el tagline està integrat al títol. No, que, clar, no s'ho podia dir, perquè llavors seria molt
no, àpid. Clar, clar.
Llavors, aneu molt bé, eh?
Gràcies.
Dos de dos, eh?
Trobo que se us dona bé els taglines. Quants podeu ser taglinistes.
Taglinistes, quants n'hi ha?
Hi ha, bueno, doncs, 50, però o sigui, literalment, fins que ens cansem que s'acabi.
Vale.
Era per calcular la nota, però sobre 50...
No, és sobre els que ens faci.
Vale, vale.
També t'haig de dir que si falleu dos, s'ha acabat el joc. S'ha acabat el programa.
Ai.
Una regla que acabo de posar ara.
Perfecte.
Ai, quina tensió.
Llavors, vale. 9, vale? O sigui, 9, una nova. La vida és com una caja de xocolates. A, Forrest Gump. B, Titanic. C, El Club de la Lucha.
Hòstia, pensava que diries The Willy Wonka.
Jo pensava la fàbrica de xocolata. Sí, és el mateix, no?
Sí.
A veure, hem dit Forrest Gump, Titanic i la lucha libre
aquesta. El Club de la Lucha. De fet, la frase aquesta, a part de ser tagline, és una de les escenes, és l'escena més icònica de la pel·lícula.
La segona escena. Clarament no és Titanic. A Titanic no hi ha xocolata en una sèrie, en una escena icònica.
No crec que fos el tagline de Titanic, no? Per cert, sabeu que han subhastat
la fusta, oi? 600.000 euros.
En sèrio, això no ho sabia.
663.000 euros, o
alguna cosa així. I dius, i què fas tu amb aquesta fusta a casa ara?
O però te
l'has de comprar. Provar si caben dos tots els convidats. A veure, què creieu?
Del menjador, al costat de Sant Fèlix.
La taula.
Hem de que et queda una estampa guapa.
Ai, bueno, va, tornem.
La lucha libre o el Forrest Gump?
Tu has vist alguna d'aquestes dues?
Jo les he vist totes, les tres.
I què?
I què? Pues jo la veritat és que la lucha libre em devia dormir perquè jo el de les xocolates no ho vaig veure.
Jo no he vist ni aquesta ni Forrest Gump.
Potser és Forrest Gump, doncs.
Forrest Gump sé que corren.
Sí, estan en una guerra.
Corre, run, Forrest, corre.
Aquí ens han pillat els dits. Titanic no serà.
No. Va, Forrest.
Si diem Forrest serà la lucha libre, però bueno, no passa res perquè ens ho estem passant bé. El Forrest Gump.
La resposta correcta és... Forrest Gump.
Ah! Què dius?
De fet, ara us estava buscant...
Hem de comprar un número de loteria avui.
Ja ves.
Hi ha una escena molt icònica, ell sentat a un banc, que de fet és el pòster, i ell té una caixa de bombons.
Ah,
se li assenta una dona i diu, la vida és com... Sí, diu, la vida és com una caja de bombones. I ja està. I després la primera escena més icònica és la d'ell corrint així.
L'hauria de mirar, oi?
És molt maca.
És molt guai, està bé.
A mi m'agrada molt. Està molt bé.
Està xula.
Vale. Pugem una mica el nivell,
vale.
Que he vist que aneu bé.
Anem bé, anem bé.
Llavors...
Ens vol fer perdre.
3 de 3.
Sí, ens vol fer perdre.
Clar. Si veu que va bé i va complicant, clar.
Vale, no sé si les heu vist, però no passa res. Una aventura intergaláctica espera a aquellos que se atreven a cruzar la galàxia.
Tot això és un títol?
Això és una
això
frase...
És un... Ah, això...
Bueno, això és una frase icònica de la pel·lícula que el tagline crec que és més reduït, però no és el tagline com a tal.
Vale.
Que posa una aventura intergaláctica espera a aquellos que se atreven a cruzar la galàxia.
És la guerra de les galàxies.
A, Star Trek. B, Guardianes de la Galàxia.
Hòstia.
C, Star Wars, El despertar de la fuerza.
Tots tres són el mateix.
Els tres són galàctics.
El primer, què has dit?
Star Trek.
Ai, saps què he entès, jo? Bueno, és igual, no us ho dic per no fer vergonya.
És Rick.
No, no ho digues.
Entès. Comença la Rick. Start, Rick. Entès. Dic,
és una nova.
Dic que aquest és per
és
despistar.
És Rick, el origen.
El origen.
No tinc ni punyeta idea.
A veure,
idea.
Pots tornar a dir el tagline?
Sí. Sí. Una aventura intergalàctica espera aquelles persones que s'atreveixen a creuar la galàxia.
No n'hem dit cap que sigui la C.
Però pensa que ha baixat molt,
ja,
eh? Ha baixat
ja,
molt,
ja,
no
ja,
va
ja.
Per ordre, això. He vist com deslitzava.
Ja ho sé, ja ho sé. Jo diria o la B o la C.
O Guardianes o Star Wars?
Sí.
Fem Star Wars.
Vale.
I la resposta correcta és... B, Guardianes de la Galàxia.
Bueno, està bé fallar-se.
Està bé, perquè aquesta era la complicada. Sí. Lo trist seria que falléssim la fàcil.
Més és un sector que no coneixem.
No, ens allunya molt.
Guardianes de la Galàxia us la recomano moltíssim. De fet, la tercera, vosaltres sabeu quina és? És aquella que és com un racun, no sé com es diu en castellà o en català, que és com un bitxito.
No,
és de Disney, és de Marvel, és molt divertida.
És aquell...
Que va fer plorar, que flipes a tothom que veia la pel·lícula.
Aquella cosa petitona,
sí,
de fusta.
Coses... Exacte, també hi ha el Root, que és com un mini-arbre que fa cosetes.
Ai,
és molt divertit.
Mono.
No l'he
sí,
vist, però...
És molt cuqui, la pel·lícula. Doncs pues això, són aventurers.
Jo a Marvel...
Pues no li quadra el títol, no? Com són petits, galàxia...
No, perquè ells són aventurers.
Ah.
Ells creuen la galàxia.
Però són petits.
Sí,
són bebès. Són guardians.
Clar, si són uns bebès, no me quadrava.
Tu saps qui és el Roots aquest?
No. És un arbolito que sembla un Pokémon.
Sí.
És moníssim. O sigui, jo em vaig enamorar d'aquesta persona.
Que mono.
Però és una cosa així que després es transforma i després torna a ser petit, però quan es transforma és una bèstia d'arbre gegant, sí, superfort.
I qui fa un arbre a la galàxia?
Ai, sí que es fa gran.
Ah, veus? És màgic.
Deixa de ser mono.
Bebé i gran.
Ai, però no és guapo quan és gran.
Ah, vale, però mira quan és petit.
Quan és petit sembla simpàtic.
i només diu una cosa en les tres pel·lícules, que diu jo soy Ruth. No sap dir res més. R-O-O-T, el seu nom.
Bueno, està bé que almenys sàpiga qui és.
Sí, ho té molt clar.
Tenint en compte que els arbres de normal no xerren més.
És d'idees clares.
Clar, sí que està. És mono, el Ruth.
Vale.
Hem fallat, no passa res. Que no baixin los ànimos.
Següent tagline. Aquesta la versió no, perquè hi ha un millor. Perquè ja us dic que són sagues, vale? El que us diré ara. Hi ha el... ¿Cuánta sangre derramarás para seguir vivo? Vale? Jo amb aquests tres títols vosaltres us heu d'ubicar.
És Sau.
Primera opció, Destino Final. Segona opció, Scream. Tercera opció, Sau.
Sau.
És Sau?
Sau.
I Scream no, eh?
No, Sau.
Vale, pues Sau.
La resposta correcta és Sau.
Vale!
Ho he tingut tan clar.
Molt bé, eh? I això, Scream aquest em sona...
I això és el poder del tagline, que tu, quan ja dius una cosa, pues ja l'associes amb la pel·lícula. Sí.
També dic, si arriba a dir Scream, també m'hauria cregut, eh?
No, és Sau.
Perquè Sau és jocs, has de sobreviure...
Clar, sí, això ho he vist.
Has de mutilar-te coses, sí. Si no, no vius.
Jo sempre penso, si em posen, per exemple, allò de...
Tu l'has vist,
sí,
Sau?
Sí, totes. Ah, perquè això no fa por, fa fàstic. Yeah. És diferent.
És gore.
Allò de que... Tens un minut per treure't la cadena que t'hem posat al coll o petarà la bomba. Jo per vaga, pensaria, mira, és igual, escolta.
Deixem-ho estar perquè
peti,
no arribo.
Perquè ara en un minut aquí ens hem d'estressar, no cal.
Jo t'ho juro que al setembre es va estrenar la desena.
Mm-hmm. 10, ja?
Mm.
Ah, no,
sí,
jo no n'he vist tantes.
Sí, que la vas recomanar.
La vaig recomanar, la vaig veure en 4 dics, divertidíssima.
No hi devia ser.
Jo vaig dir, és que em posin el que em posin, que em matin. En plan, és que no m'esforçaria.
No, jo tampoc.
No m'esforçaria.
Tens un minut per treure que et peti la bomba. Bueno, mira que peti, eh? Si ens hi farem ara, ens hem
de
cansar.
Però és que, literalment, hi havia... És que una de les proves... És que m'ho passo molt bé explicant això. Una de les proves era... Tenia una clau aquí darrere. Sí. Llavors, t'havies de foradar el crani.
Ai, sí.
Te l'havies de treure. Sí. I te l'havies de bueno, posar la clau. Sí, després, amb el crani foradat, òbviament, pues, posar la clau a un foradet així, de petit... perquè no et patés el d'això. I jo m'haig de forar el crani. Haig de passar-ho malament.
Sí, jo quan,
per
em, fan,
si
quan em fan l'anàlisi que em posen l'espadrap aquell, bueno, hi ha la caliu,
la caliu
per treure la tirita aquesta. No, imagina't,
passo,
per foradar-me el cap.
A l'última pel·li també, a una tia que estava lligada, penjada així, havia d'agafar com una serra per tallar la corda de la que estava penjada, però és que hi havia com una bomba de calor de temperatures i temperatures i temperatures estratosfèriques que cada vegada que s'acostava a la màquina, doncs la màquina com que augmentava la calor i literalment se li queia la pell i la tia ho va aconseguir, eh? L'únic que al cap de 10 minuts va morir, òbviament, perquè es va quedar sense... O sigui, era carn viva, se li veia tot, se li veien les venes, se li veia tot, perquè
estava
desfeta.
Veus, és que per què t'has d'esforçar si després
superes
igual...
la prova i et mors de sangrat.
Macho, almenys no sé, unes xutxes o un algo.
Fem l'última o...
No, que no sé si ens dona temps de fer l'última, potser haurem d'allargar la setmana que ve, si no.
Última només de titular i res, sense comentar.
Vinga, va.
Vale, un dels taglines que m'encanta, Xiques males, 2024.
Ui.
Todavía no puedes sentarte con nosotras. Perquè el tagline de la primera...
Ah, ja ens ho dius, ja t'ho he dit, ja t'ho he dit.
Sí, caiem amb el titular. Perquè la primera pel·lícula era... You can sit with us. Mm-hmm. No et pots sentar amb nosaltres perquè portava xandall, per tant, no es podia sentar. I aquí és todavía no puedes sentarte con nosotras.
Tu has de seguir corrent.
Sí.
En fi. Molt bé, Abel, doncs gràcies una setmana més per portar-nos coses tan divulgatives, entretingudes, divertides, amenes. Puc seguir, Aina, fent sinònims fins que arribis. I interessants. Així que marxem i, Abel, ens tornem a veure ben aviat, espero, i ben curats i sense malalties la propera vegada.
Adéu.
Gràcies, adéu-siau. Seguim al matí amb sa majestat Miquel Cuenca, que ve des de terres remotes per actualitzar-nos de la història. No es pot actualitzar la història, però no farem broma. Miquel, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, noies.
A la seva secció de Fins que arribi el Cuenca en obres, fins que tinguem un nom nou...
Se li ja quedarà així.
Jo crec que se li quedarà, no, el nom, sí. Ja.
T'agrada així?
A mi m'agrada.
Bueno, tampoc t'ha de designar gaire més, no?
No. És que arribes i... sou vosaltres les que maneu, jo no...
No et pensis que manem massa, parlo.
Mira, com nosaltres.
Tampoc és que li donem massa més. Bueno, fa uns dies amb el Cuenca el que vam fer va ser un qüestionari de la Primera Guerra Mundial. Ell el que feia era...
a respondre unes preguntes que ens va passar prèviament d'un test i
exacte.
Li fem nosaltres l'examen. Ara se m'ha posat aquí un anunci.
Avui és la part 2.
I dos. No em deixa treure'l si no l'obro.
¿Cuánto sabes sobre la Segunda Guerra Mundial? Oh. Avui anem a actualitzar els nostres coneixements sobre aquesta època de la història.
Sí, perquè sí. L'altre dia va ser la Primera Guerra Mundial.
I aquesta és la més destructiva de totes.
Vols fer una mica de context abans de començar?
Home, jo crec que ja tothom pot entendre una
bueno,
miqueta
bé, no
la Segona
pensis,
Guerra Mundial.
No puc obrir el test.
Bueno, ja el tinc jo, no et preocupis.
Només puc comprar-me un cotxe.
D'acord, ara no ho farem.
La Segona Guerra Mundial, que va tenir altres guerres annexes, que van ser sobretot la Guerra Civil i també la sinojaponesa, que van ser molt abans, però que van ser com el preludi del conflicte, entre sobretot l'Alemanya nazi, tot i que l'Alemanya nazi va tenir altres aliats dins d'Europa i també va tenir l'imperi japonès, contra els aliats liderats pel Regne Unit i Estats Units i, sobretot, la Unió Soviètica.
I això ja és la primera guerra... Ai, la primera segona. Guerra. La primera pregunta que diu com comenzó la Segunda Guerra Mundial? I diu, és la guerra més destructiva de la història i comenzó con la invasió de la URSS por parte de Alemanya. El 1 de... Volia traduir-ho, però ho he vist apurat.
El que... A veure, el conflicte comença el 1939 amb la invasió d'Alemanya de Polònia. Tot i que hi ha altres contextos els quals es poden derivar a l'inici del conflicte, i un d'ells també és la invasió d'Alemanya de part de Txecoslovàquia, que ara és on és ara la República Txeca, que era dels Sudetes, que segons l'Alemanya nazi era territori vital del seu espai vital de la raça germànica i que aquells territoris eren seus, que va ser una invasió que va permetre al Regne Unit i va permetre a França, o sigui, va ser el moment que es van baixar els pantalons davant l'Alemanya nazi per no començar un conflicte mundial, que al final, després, al cap d'uns anys, es va tornar a reactivar. Que també aquest preludi d'aquesta invasió va fer que un any després, crec, el primer ministre britànic dimitís i entrés Winston Churchill al govern, que va ser un personatge molt important en el conflicte, que diguéssim que va liderar el seu país per aguantar els atacs alemanys a l'illa del Regne Unit, a l'illa d'Anglaterra, i fins a l'arribada de l'ajuda americana quan va entrar dins del conflicte, finalment.
Churchill és el que va estar com 40 anys fent de ministre? En plan, que va estar molts anys?
Va estar molts anys. El que passa és que Winston Churchill té una pausa entre les primeres legislatures, fa una pausa i torna. Després de la Segona Guerra Mundial té unes vacances i després torna al govern amb la nova reina d'Anglaterra. Uh-huh. O sigui, a la Segona Guerra Mundial el rei era el pare de la reina. Era que va morir de càncer i va haver d'entrar ella de reina. I és quan Winston Churchill entra també a... Bueno, ja estava dins el govern britànic. Que això ho podem veure en una sèrie de Netflix que es diu The Crown, que explica molt bé la història, sobretot també, del Regne Unit durant aquella època.
Jo tinc lío amb això de la reina, perquè ella no havia de ser reina.
No, ella no havia de ser reina.
I això mai ho he entès.
Perquè el seu pare no era l'hereu de la corona.
Però és que no havia
el seu
de
ser germà.
Ni el seu pare, no? No era, havia de ser el seu tiet.
El germà del rei es va enamorar d'una dona que no era part de la reialesa i estava divorciada.
Ara, vols tornar a explicar a poc a poc? Jo ja és que a mi això de l'arbre genològic em costa
molt. El rei d'Anglaterra...
Sí.
És que ara no sé el nom, era el germà gran del pare de la reina, ¿vale?
El tiet de la reina.
I era el rei. I es va enamorar d'una dona que estava divorciada i era de la reialesa. I diguéssim que està prohibit que es puguin casar. I ell, per amor, va deixar la corona, va abdicar i es va casar... Bueno,
va anar a fer la seva vida amb ella.
No sé si es va casar amb ella o li van permetre casar-se, com el que li va passar al seu moment a l'actual rei amb la...
I es va casar pel civil, perquè ja no et pots casar...
Clar. I llavors va passar, en principi, a ser rei el germà.
Sí, perquè va abdicar l'altre. El germà era tartamut i hi ha una altra pel·lícula que es diu El discurso del rei.
Jo l'he vist, aquesta pel·lícula.
Que tracta sobre com l'ajuden a no tartamudejar i que fer els discursos. Aquest és el pare de la reina Isabel, que quan mor de càncer entra de reina.
I va entrar de reina ja petiteta, eh? Bueno, petiteta, era jove.
Amb 20 anys, a la nostra edat.
És que t'ho imagina't que ara diuen, mira, Miquel Cuen, que seràs el rei d'Anglaterra.
Bueno, si
dic,
si visc com ells, a mi m'és igual, si l'únic que hem de fer és,
a mi no m'agradaria,
és mirar un paper i llegir. No.
A mi no m'agradaria ser reina ni rei ni res d'això, eh? Pensa, bueno. O sigui, quina felicitat. Mira la Leonor, que ha d'anar allà a l'acadèmia militar
però,
a fer
bueno,
què.
Això, això no m'agrada. Explica-li una persona que va a Càritas també
no,
cada setmana.
Però és millor ser la consorte.
La postissa.
La parella.
Ja. Yeah.
O el...
Sí, però saps què passa? Que, clar, tu vas viure la sèrie, la princesa Margarita viu sempre a l'ombra de la seva germana.
Sí,
la princesa
no, però
Margarita.
Dic, per exemple, ser la Kate Middleton, que et saltes tota la formació que està fent la Leonor, o sigui, no has d'anar ni
ja,
a l'acadèmia militar...
Vius repudiada per premsa contrària
no,
a tu?
No, no, no m'agradaria gens això. Mira la Lady Di, pobra. Era la figura que en principi no havien de tocar i me la van matar amb un túnel.
Bueno, però és que al final el Carlos tampoc estava enamorat d'ella, o sigui, mig el van obligar a casar-se amb ella perquè no podia amb la Camila. Mm. Estàvem parlant de la Segona Guerra Mundial i hem acabat parlant de la
Reina Britànica. Però no hem acabat, però la Camila... Què en penseu de la Camila?
Molt malament, la Camila.
No,
tu què
en
penses, Cuenca, de la Camila?
Ella va casar-se amb una altra persona, entenc, no? I després,
no,
es van divorciar el Carlos i la Diana, es van tornar a liar, però bueno, ells estan enamorats.
No, però és que s'estaven liant quan estaven casats.
Bueno, és que la...
Però la Diana també tenia les seves coses.
Sí, la Diana també tenia les seves coses.
I els seus afers, també.
Oh, clar, si l'altre no para, devia dir, però jo també.
I amb l'egipci aquell.
Amb el xòfer.
No, el xòfer no. Era el... Ella, al moment de l'accident, mor acompanyat del fill de l'Alfayet, que era un empresari egipci.
Un empresari egipci.
Sí, o sigui, el dia de l'accident que mor... Ella anava amb el que se suposava que era...
Que, connectant amb la Segona Guerra Mundial, la reina Isabel és l'única dona de la reialesa britànica que ha participat en un conflicte perquè era infermera a la Segona Guerra Mundial.
Ah, mira.
Sí. I una altra dada que és bastant curiosa dins de la reialesa britànica, a nivell contemporani ara les úniques dues persones de la reialesa que han participat de manera directa en conflictes són les dues persones que estan repudiades per la família. Que un és
el
Harry, que va participar a la guerra d'Iraq, i després està l'Alfredo, o no sé com es deia, el que el van pillar a l'illa d'Epstein, o que tenia així...
Que aquest també...
Draps bruts.
Que també va...
Va participar a la guerra de les Malvines, ell.
I també es va com retirar de la corona perquè també estava enamorat d'una noia, no és aquest?
El Jeffrey Epstein?
No ho sé.
No. Ah. Hi ha un altre familiar actual que també es va enamorar d'un... No sé si era... una actriu o algú que no estava ben relacionada... No, crec que actriu no. Però que tampoc es podia casar amb aquesta noia. I també va dir, pues, xau, jo em caso amb ella. Que ja no li tocava la... No sé com es diu. La dinastia.
El llegat.
Ja no li tocava, però ara li toca menys. Sent
fill de la reina... Si la reina va tenir 3 o 4 fills.
Això, era un dels germans de... del Carles.
No sé, aquí ja no arriba la meva viciada a la sèrie de The Crown, que és una molt bona sèrie. Jo la recomano a la gent que estigui escoltant el programa.
Jo
perquè
no l'he acabat, eh?
És una sèrie molt bona perquè a partir de la història de la reialesa t'explica també la història mundial del moment i també del Regne Unit.
Però les primeres temporades són pesadíssimes.
Pues per mi són les que més m'agraden.
Ostres, a mi se'm van fer pesades.
I fins a Margaret Thatcher.
Crec que no hi he arribat.
Que és la primera ministra britànica.
No he arribat.
Uf, encara et queda. Doncs.
Però quantes temporades té aquesta sèrie?
No, és que m'he quedat que la Diana encara estava viva, eh?
Ja.
Imagina't.
Però, bueno, és que la mort de la Diana ja és a l'última temporada dels últims episodis.
Spoiler.
Pues és el principi.
Bueno, ja saps
de
la mort.
Bueno, de morir ja sabem tots que està morta.
Que moria,
hòstia,
pobra.
Sí.
No ho fotis, que ara... Sí, sí, això ja ho hauries de saber. Bueno, tornem al tema.
Sí, tornem al test. Et fem, com l'altre dia, preguntes?
Vale.
¿En qué año accedió Hitler y el Partido Nacional Socialista al poder?
Crec que el 1933 va ser.
Molt bé.
I fins aquí el joc del dia, Miquel Cuenca, guanyador.
Aquesta era la 2.
És que has de buscar alguna que et porti...
A... Sí, alguna del conflicte. Si són de l'Alemanya nazi i tot això, no les dieu, perquè no són part del conflicte.
A mi m'agrada molt parlar dels nazis, m'agrada.
Ja, però això podem fer-ho en un altre tema que dona per més.
I aquesta, en què consistia la guerra relàmpago o Blitzkrieg?
La Blitzkrieg. Ah, bueno, això era la Blitzkrieg. Crec que es diu així. O sigui, era una tàctica militar que mitjançant carros blindats, sobretot tancs, es feia un atac ràpid, un atac directe, per, diguéssim, sorprendre les línies enemigues i, diguéssim, que es quedessin amb els calçotets, amb els pantalons baixats. Sobretot es feia els inicis dels conflictes, perquè tu no tens planificat res i no saps com t'atacaran. La Blitzkrieg va començar cap a França i bueno, a part de Polònia, que tampoc s'esperava que l'Alemanya nazi els va envair en qüestió de dies. O sigui, una part era de l'Alemanya nazi i l'altra part pels soviètics, que també això s'ha de dir. I a la part de França, després de la Primera Guerra Mundial, tota la frontera est van construir una línia blindada militar amb artilleria que es deia la línia Maginot, que era com una muralla, la muralla xina, pues amb artilleria. Què passa? Que aquesta línia no la van posar al bosc de les Ardenes, que és un bosc molt gran i molt dens, perquè es pensaven que els alemanys no el penetrarien amb l'artilleria pesada, aquell bosc. Què va passar? Que sí que el van aconseguir penetrar i van entrar a França.
Sorpresa.
I en qüestió de mesos els nazis van arribar a París. O sigui, els francesos no tenen gaire protagonisme en el sentit de país amb el seu exèrcit, perquè cauen a la primera de canvi. Sí que és un escenari molt important, sobretot amb el desembarc de Normandia, i també per l'arribada d'espanyols republicans refugiats i també republicans que van allistar-se a l'exèrcit francès i van participar a la Segona Guerra Mundial a partir de França.
He trobat una pregunta que m'ha semblat molt interessant. Voleu que us la digui?
Uh-huh.
Que és, quants atemptats creieu que va patir Hitler, tenint en compte que tots van ser fallidos? Pues que atenció a les possibles respostes. Aina Soler, mira.
Ja l'he vist jo també.
23, 32, 43. No és que hi hagi un parell d'atemptats?
Jo crec que 43.
Ni idea.
El
número més gran, segurament.
43. El atentado más famoso y cercano... És que jo he vist la peli d'aquest atemptat, crec.
A Valkyria, Operación
Valhalla,
amb el Stauffenberg.
Que va ser el 20 de juliol del 44... És que no ho sé pronunciar. Planeado por el coronel del Estado Mayor Klaus von Stauffenberg.
Stauffenberg.
Com?
Stauffenberg.
Pues això, jo he vist aquesta pel·lícula.
Jo també, del... Com es diu? El,
no, això ja no t'ho sé dir.
El de Mission Impossible. És el mateix. No em surt. No, és molt famós.
Però era un teatre, oi? Era? O un cine?
El què? No.
N'hi havia un. Potser no és el més famós. Doncs jo vaig veure una pel·lícula...
Ah, no, però aquella pel·lícula és Malditos Bastardos. Això és...
Aquella no és... Jo no he vist.
No, bàsicament perquè ametrallen a Hitler i cremen el teatre aquell i foten una bomba. O sigui...
Això no és l'atentado más famoso.
Home, clar que no, però si no veus ja la imatge de Hitler ametrallat per gent. És fals, això.
Ah!
És fals. Doncs
ja t'ho podrien dir, llavors.
És la del...
Però tu no sabies que Hitler no va morir ametrallat en un teatre?
No recordava que morís, la veritat. Pensava que era un atentado.
Sí que mor ametrallat. Que, per cert, a la pel·lícula el que fa de... És que en català no sé com es diu, si es diu franctirador, el francotirador, el de la pel·lícula que s'enamora de la del cinema, que és alemany, que és nazi.
No, és que ho tinc una mica borrosa, la pel·lícula.
Ah, bueno, aquell és català. Aquell, bueno, català. Va néixer a Barcelona, és alemany.
És el Peter Vives?
No sé, fa la pel·li de Salvador Puig Antic.
Aviam. És el Salvador Puig Antic protagonista?
Sí.
Vaig a buscar-ho. Pel·lícules...
És aquest va néixer... Clar, jo em vaig trobar una roda de premsa i dic, hòstia, aquest que parla tan bé el
Daniel
castellà...
Daniel
Rull. Sí, aquest. I és de família alemanya, però els seus pares són... Ell va néixer aquí. És famós, o sigui, aquest.
És aquest senyor.
Hey.
Sí, he fet moltes pel·lis.
Ha fet moltes, però jo solament sé la de Salvador Puig Antic perquè em va tocar fer una notícia aquí a la televisió.
Ah, és que això domines bastardos. Tot,
Ja.
Bueno, llavors l'atemptat aquest tan famós del coronel Klaus von...
Aquest va ser un búnquer que estaven en una reunió que va deixar una maleta I diguéssim que van fotre la bomba. Es va quedar mig sordo, crec, Hitler, en aquell atemptat. No va morir, però es va quedar mig sordo i mig tontet.
Però això va ser el 44, això ja era...
Sí, això ja a les acaballes de la guerra, o sigui...
Ja estava al final.
L'oposició a Hitler comença quan les coses a l'exèrcit alemany comencen a anar molt malament, perquè tot comença perfecte, tot va sobre rodes, però després de la invasió a la Unió Soviètica, quan els soviètics comencen a tirar endavant i perden també territori a l'oest amb l'arribada dels Estats Units i del Regne Unit, aquí ja, a veure, quan les coses van malament, doncs, és necessari un canvi, i també l'excusa, no, del retorn de la democràcia, doncs, perquè no es pelin després quan vinguin, clar, els aliats. Tot, no, ja t'estava en contra,
no,
de Hitler.
Jo el vaig intentar matar.
Sí, jo estava amb vosaltres.
Jo sóc dels bons. Sí,
que, bueno, que al final van acabar tots morts, almenys els d'aquesta operació, perquè els van pillar i els van matar. Els van afusar ja.
I com va morir Hitler al final?
Va morir a un búnquer a Berlín, quan els soviètics ja estaven a la ciutat. Fotent-se una pastilla de...
Això, jo volia saber això.
D'algun líquid tòxic. Primer es va carregar la seva... La seva dona o amant?
La dona,
l'Eva Braun. Eva,
això.
I després...
La va matar ell? Li va dir, posa't aquesta pastilla a la boca.
Sí, els dos es van...
Va ser un suïcidi.
O ella es va fotre un tiro. Ella es va fotre un tret al cap.
No, no? Un tiro.
Hitler la va matar a ella disparant-la. I després ell es va suïcidar.
Ah, sí, això no us ho busco,
no
eh?
Sé.
Jo crec que sí.
Bueno, no ho sabem.
A mi em sona això. Mentre ho busques,
vale.
Com se llamava l'avió que transportó la bomba atòmica que se lanzó sobre Hiroshima? M'ha fet molta gràcia aquesta.
Per què t'ha fet gràcia?
Això ho ha de saber.
Perquè és que els tres noms són...
Sí, què es diuen?
Es diuen, no, l'avió és... bueno, digues els noms.
Mira, les opcions són Little Boy,
ai,
Enola Gay o Little Wings.
Little Wings.
És Enola Gay.
Ah. Pues era
que és el nom de la mare del pilot que va portar aquest avió. O sigui, tu imagina't la mare, i això, els crèdits són de l'Àlex de Santa Maria, que ho va dir ahir al seu programa.
Ah, sí?
Sí, hi ha una cançó que també es diu així, que és que el pilot li va posar el nom de la seva mare. Però bueno, hòstia,
és com un detall, però no, eh?
És com si jo al meu cotxe li poso Holocaust.
Ah, mira... Hitler se suicidó con un disparo con arma de fuego en la cabeza junto a su esposa Eva Braun.
La Eva Braun es va fotre la pastilla.
Al envenenamiento por cianuro.
Pues
doncs tornant a la pregunta, l'avió es deia Enola Gay i les dues bombes, un dels dos avions, i les dues bombes atòmiques es deien Little Boy i l'altre Big Fat. O...
Big Fat? Això és un pet gros?
Sí, Big Fat i Little Boy.
Carai,
sí, la petitona i
quina delicadesa posant Big Fat, eh?
No eren gaire originals.
I posarem aquest nom que sempre queda més poca cosa.
Com anem de temps?
No, podem molt seguir? Malament. La veritat és que ja hauríem d'anar-ho deixant aquí, quasi. No anava a dir coses de l'Eva Braun i el Hitler, però només això. Es va morir d'un tret i l'altre por cianuro.
Doncs ja que aprofito que arribem a la recta final, us recomano pel·lícules, si les voleu veure, que estan al Netflix, també.
Vale. Seran de veritat o seran...
No, són de veritat, són de veritat.
És que si no em lio.
Una és sobre la màquina Enigma, que és la màquina enxifrada de... Sí, que la desxifren els britànics. Hi ha una pel·li molt bona que la fa que és l'actor del de... El Doctor Strange.
Ah,
que aquell tio el van de fotre fora de tot i va acabar malament perquè ell era homosexual i quan ho van descobrir ja sobre havia fet aquest projecte el van apartar de tot. L'altra pel·li és de Winston Churchill, que és amb la seva arribada de ser primer ministre a Anglaterra i la seva lluita contra els nazis. Bueno, el preludi a la lluita dels nazis, que era o rendir-se o aguantar i lluitar, i es decideixen lluitar. I l'altre és sobre aquests processos de la invasió de l'Alemanya nazi als Sudetes, que diguessin que el Regne Unit, França i els aliats es baixen els pantalons i decideixen que Hitler invadeixi els Sudetes. Però els noms no me'ls sé.
Anava a dir, no ens has dit els títols.
No els has dit, però bueno, a partir d'aquesta descripció les podeu trobar les pel·lícules.
Al Netflix poseu pel·lícules sobre el momento en què Churchill...
No em dóna temps, perquè no em deixa entrar al Netflix ara. Perquè
no
és de la meva exnòvia.
No fotis.
No, però ella té el meu Prime. Ella té el meu Prime.
Ah, i llavors ho feu així.
Sí, ho fem
així. Cadascú el seu.
A veure, sí que puc entrar.
I què posaràs, la descripció?
No, ara us la dic. La del Winston Churchill està al Prime. La que us he dit dels Sudetes és En vísperes d'una guerra.
Vale.
I la del Winston Churchill És que jo crec que buscant Winston Churchill ja...
Ja ha de sortir, tampoc, sí. És que n'hi ha
sempre tantes. Busqueu una mica, tu, no us ho podem donar tot fet.
En fi, doncs amb aquestes recomanacions de pel·lícules, acomiadem el Miquel Cuenca fins la setmana que ve o l'altra o quan et vagi bé venir. Vols dir alguna cosa més?
Es diu L'instante más oscuro, però ai, està de pagament.
Ai, pensava que deia d'apagament, no de pagament. Doncs, Miquel, marxem. Gràcies una setmana més i ens veiem ben aviat. Que
a
vagi bé.
A vosaltres, adéu.
Moment distès, moment d'esbarjo i, per tant, moment de fer la tertúlia a la vostra secció preferida. Ai, en aquests auriculars que estàs tocant són els meus.
Ai.
El Cafè amb Sal. I donem la benvinguda al Roger Font.
Bé! És que ho has fet amb tanta emoció i tanta passió aquesta introducció,
tu. És que l'Aina Soler m'està tocant els auriculars i de cop he deixat de sentir-me i dic,
ara
ja. Sí, ja no estem a mateix. I el... Quim Mercè, Quim, què
estàs fent? Estava fent el... Estava fent el tu-tum, tu-tum,
ah, sí,
de la cançó, però...
És que com que m'ha baixat estona, els auriculars, ja no sé.
És que jo abans de que obrís un micròfon.
No sé si me'ls podies pujar una mica.
Vas que t'has pujat. Sí. Moltes gràcies.
És que això d'haver-nos aquesta... canviat ara els auriculars, ara estan bé?
Bueno, no sé, és igual, deixem
estan
estar.
Estan a tope, eh?
Ho podeu tornar a repetir, però amb més efusió.
I tant. Aquí,
home, és que aquesta tertúlia...
Moment distès, moment d'esbarjo i, en conseqüència, moment de fer la tertúlia al Penedès cap de setmana. Rebem el Roger Font! Quim Mercè!
Hola.
Què anava a dir? L'ordre de les presentacions acostumo a fer-les de més gran, a més...
Ah, sí? Això és veritat?
Sí. Si t'hi fixes, quan ve el Pere Bolet, i... primer el dic amb ell. Perquè
ostres,
és més
no
gran.
Sabia.
És un respecte que tinc cap a la gent més adulta.
L'únic, no?
Sí.
El Pere Bolet és el col·laborador més adult que tenim. No, la Marian, quan ve.
Ai, és que
no,
la
l'Arnau Mundet.
És no.
No sé com estan,
No sé com està amb la Marian, eh?
Estaran allà, jo crec.
Quants té l'Arnau?
L'Arnau...
Ha passat els 40?
Sí, ha passat els 40. Sí.
Doncs l'Arnau.
Sí?
Però no gaire, perquè...
La Marian és de 41.
Un saludo, un saludo a la Marian.
Poder ja fa més, que va fer els 41, sembla recordar, perquè ja fa uns dies.
42.
Però, deuen estar ahí. Sí. Són de la mateixa quinta.
Sí.
O alguna cosa així. No sé, cadascú amb els seus propòsits. Sí. Doncs, com deia, el Cafè amb Sal, la tertúlia de bar, on els nostres convidats ens porten sorpreses i recomanacions.
Ah, sí?
En efecte. En efecte.
Ah, sí, el Quim, tu t'has preparat ara.
No, se m'han acabat de curir una recomanació.
Ah, mira, doncs
perfecte,
endavant.
Tu.
És Setmana Santa.
Mm-hmm. Molt bé.
M'agradaria també remarcar que és el segon cap de setmana que vinc dos dies seguits
sí.
De programa.
Molt bé.
Ostres,
ui, molt bé.
Vale, no, en qualsevol aplicat, cas, això és indiferent. S'acaba una de les millors temporades de l'any, que és la de Bunyols.
L'hivern.
Que anaves a dir la Quaresma.
Vale,
per tu és especialment...
Home, vull dir, va directament relacionat perquè que hi hagi Bunyols i que sigui Quaresma.
És especialment tu important la temporada de Bunyols.
Els Bunyols...
T'agraden molt. Tant
és com la temporada de carxofes, de calçots o de cargols.
Oh,
exacte. El que passa és que les carxofes les tinc bastant més a mà. Vull dir, em menjo. Quan és temporada menjo bastantes. Els Bunyols...
Te'ls han de fer.
I segons on vagis a buscar-los... pica una mica, el tema dels bunyols.
Sí, llavors, sí, els bunyols piquen, els
bunyols. O sigui, no piquen, piquen, evidentment,
sí,
de preu.
Piquen,
vull dir.
De preu,
clar. No tant com els panellets.
I res,
sí, no és que tingui un bunyol ple de xili.
No, exacte.
Què és
no,
xili?
No és això.
Ah.
El xili, sí. I res, que m'agradaria reivindicar-los i ja està. Realment, és que la setmana passada em vaig provar uns espectaculars perquè els bunyols de vent hi ha una cosa que els fa que siguin bons. Perquè realment el bunyol de vent com que no va farcit de res. És com, ha de ser bo per si mateix.
Però sí, és boníssim el
bunyol
de vent.
No, vam tenir aquesta conversa un dia.
És que, mira...
O sigui, a mi em sembla boníssim, em sembla molt bo per si mateix, però és que era super, super, molt, moltíssim esponjós. Hi havia una quantitat d'aire dins.
Era molt de vent, Tenia molt de vent.
Moltíssim vent, d'aquells que te'ls posa a la boca i quasi no cal que el masteguis perquè només aixafar-lo amb el paladar...
M'encanta.
Espectacular, aquesta sensació.
Aquesta sensació la tinc quan... No ho faig gaire sovint, però quan menges una hòstia. de la iglesia?
No fa, no,
que te la poses i no cal que la mastegui,
sí, perquè no en menges gaire, potser, a la boca. Perquè... No?
Potser fa 10 anys.
Jo des de que vaig fer la comunió. Però ho recordo així, com que ho poses i se't desfa la boca.
Doncs
saps?
No, no és,
no, no és aquesta sensació.
No, perquè no, normalment l'hòstia està una mica seca. Sí? No és del dia. No és
clar, aquest, per això la sucres amb vi.
Es passa sense llevat, per això.
Sí,
no. L'hòstia es passa sense llevat?
Bueno, no, no és ben bé així,
no sé,
però llevat no porta, perquè mira, és plana. Dit,
és abans... aigua i farina, em sembla.
Això, abans aquesta tertúlia, que no volia entrar en aquest tema, i no ho faré.
Però jo vull saber de què està feta l'hòstia.
Jo diria que es passa sense, crec que es passa sense llevat.
Ah, poder sí, doncs.
És a dir, aigua, no, i farina.
Sí, aigua i farina. Diria.
I si jo faig aigua i farina a casa meva, ho haig de posar una mica al forn i llavors em queda una hòstia.
Ja, sí, ho buscarem. Perquè ja que tornem a estar cada setmana igual, informant la població...
Sí, donem una divulgació totalment errònia.
Clar, però és que...
Amb fons sense confirmar, etcètera, etcètera.
És que és divertit.
L'hòstia de missa.
Vull dir que per això aquesta secció també hi és per això.
Sí.
Però, clar...
No, perquè durant tot el programa diguem tonteries, no?
Però per dir tonteries...
Les acumulem aquí.
Fins i tot difamant, a vegades.
Sí. Ai, una cosa,
Hem trobat lo de l'hòstia?
Sí.
Però l'han de beneir, l'hòstia.
És correcte que és pa sense llevat.
Vale.
I
què més?
I no, bueno, diu la recepta,
no, eh? No hi ha els ingredients, però bueno, diu pa sense llevat.
Doncs llavors ha de ser farina d'aigua.
I anava a dir, i els celíacs, què? Van allà al mossèn i li diuen, jo sense gluten, sisplau.
No. Ai, sempre hi ha d'haver el tip,
no ho sé.
Eh?
Però
en qualsevol cas...
Aquí diu que actualment en alguns llocs es fan hòsties sense gluten, mira, perquè els celíacs no es vegin exclosos.
Ai,
cosa que li preguntarem, pensem-hi entre tots, perquè tots la veiem sovint, a l'Astrid Barquer, que és celíaca i és assídua a les misses. Sí.
Mare de Déu.
Jo em sembla que havia dit la recomanació, però la sorpresa no és allò que diguessis que tenia res preparat.
Però la recomanació quina ha sigut?
Ah, que mengeu bunyols.
Ah, vale.
O sigui que aprofiteu avui...
Bueno,
vols desvetllar la identitat d'aquesta pastisseria?
Ja, d'aquí poc.
Que aprofiteu avui, perquè realment si s'acaba la Setmana Santa...
És llàstima, això.
Violes.
Perquè al final es podria fer
no,
tot l'any.
Però
no,
és la màgia.
Exacte.
Si no, no ho valores.
És la gràcia.
Però és com el panellet. Què té d'especial que, ai, només no, la puguis,
una cosa,
que només ho puguis no menjar aquella temporada?
Si vols,
les carxofes, sí.
Si vols fer bunyols, te'ls fas a casa.
Sí.
Però la gràcia és que tu els puguis anar a comprar i només en aquella temporada.
La meva iaia fa uns bunyols que semblen rosquilles, de grossos que són.
Estic segur que hi ha alguna raó. O sigui, realment, quan és... Quan es mengen aliments per temporades, que no siguin directament fruita o coses que creixen del terra i sí que són plantes que és quan donen fruita en aquells mesos de l'any, normalment va vinculat a alguna mena de condicionant dels ingredients que es fan servir per fer allò.
Ah. Però quin?
No, els bunyols no ho sé.
Ah.
Però vull dir que si ho busquéssim, segurament jo crec que ho trobaríem. Perquè estic bastant segur que això passa en bastantes coses. Això es menja aquesta època de l'any perquè és quan hi ha aquest aliment. M'explico?
No, perquè el tortell de Reis...
Sí, el tortell de Reis es fa massa pa que sobra dels panellets.
Ah.
Clar.
Reaprofitament.
Clar, podries fer el massa pa, igual que el panellet.
Sí,
sempre.
Però...
Bueno, és això. Sempre pots fer aquestes coses. L'únic que és l'edat en concret.
Clar.
No, sí, sí.
Que és la gràcia.
Bueno.
O sigui, si poguessis menjar bunyols... Si tot l'any hi hagués bunyols a la pastisseria, no... Vull dir,
no
menjaries,
bàsicament.
Les catànies hi són tot l'any i ens les mengem tot l'any, eh?
Però és que això no és de temporada.
Però no és de... Clar.
És típic el from.
I a més, és una cosa que regales, també.
Ah, sí?
Les catànies és una cosa que penses... He de regalar alguna cosa
això,
a algú,
sí,
que
no sé. Sí,
això és mentida, perquè jo em vaig a comprar catànies per mi mateix i me les menjo jo.
Sí.
Ben fet.
Efectivament.
I abans feia gràcia, però ara tothom que li porta es diu... Ai, ja n'he provat i et quedes... Ah, ja. Bueno. Vale.
Ja, perquè hi ha una marca, que no direm el seu nom...
No.
Que comença per C.
I acaba per Udi.
Jo no he dit res.
A veure, hi pot haver lletres entremig.
Que aquesta gent s'ha dedicat a fer malbé el que és la Catània.
Però
i l'ha exportat a tants llocs, i fins i tot a l'aeroport, i clar, ja no és la gràcia. Ah, et porto una caixa de Catànies de Vilafranca, saps?
A més...
Del lloc.
Ja no fan Catànies.
A Catània
ara són Catànies.
Catànies.
A més que hi ha moltes marques, hi ha moltes marques que fan Catànies i que comencen per una lletra i acaben per unes altres. Vull dir que no estem referint-nos a una marca en concret.
No,
però,
no, per res.
Però, en el cas del que ens estem parlant, com dir-ho, això? Suposadament, jo només voldria dir que és l'equivalent de caves d'una marca que comença per F i acaba per...
Com Font?
I acaba per Reixenet. I l'equivalent a una marca de torrons que comença per B baixa i acaba per Ixens. Vull dir, em semblen el mateix,
són aquesta gent,
però amb productes
sí,
diferents.
Sí.
Efectivament.
Déu-n'hi-do. Jo sempre penso, la gent que no és de Vilafranca, quan ha de portar un detall, s'ha de trencar més el cap que nosaltres. En plan, tu sempre tens clar, sí, que bueno, si clar, portes una caixa que tenies,
que ets
ja
de Barcelona
fet.
I que portes un panot. Clar, vas allà al terra, vas allà...
La gent de Barcelona, què porta? Un imant de la Sagrada Família?
Un cava freixenet.
És difícil. Clar, han d'acabar no, acudint a coses
que
banals.
Que te'n vas al terra i piques al terra i treus el panot.
I treus el panot. Un panot és una llamborda?
No, bueno, sí, és les llambordes, allò que fan servir al terra, que és de Barcelona, que allò és la rajola.
Pots portar aire, també.
Sí.
Surt al carrer, agafes, tanques
un quano. No sé si és un bon regal.
Mira, venint d'això, hi ha OnlyFans que venen els seus pets.
Jo,
llavors,
això...
et tires un pet, el tanques dintre d'un pot i el venen.
Mira,
hi ha gent molt famosa que ho fa.
Recomanacions. És que ara que hem dit recomanacions. De fet, jo crec que vaig recomanar el meu primer que fem salt.
Ah, sí?
Hi ha uns tios que fan un podcast que es diu Can Play Canter, que parlen de bàsquet, però abans de parlar de bàsquet sempre parlen milloreta d'alguna notícia raríssima que hagi sortit.
Com nosaltres.
Vale. Doncs n'hi havia un que era una tia que tenia molts fans i ella, en plan, tenia uns parxes que te'ls podia... O sigui, se'ls podia... No, eren farxes, no. Era el pèdal d'una flor, que agafa l'olor de les coses amb molta rapidesa i amb molta intensitat. I llavors se'ls ficava al cul, es tirava un pet, el tancava en un pot i allò ho venia. I llavors agafava la fragància del seu pet. I llavors controlava la seva dieta i llavors tenia pets que feien olors de coses diferents.
Ai, ai. Impressionant.
Evidentment, aquesta tia... Bueno, evidentment no, però era nord-americana i com tots els nord-americans va intentar explotar això fins a l'extrem per fer pasta. I va acabar amb algun altre problema de salut...
Amb cibo.
Intestinal, perquè clar... Clar, anava darrere els pets tot el dia. I era bastant graciós. Si ho busqueu,
tot el dia menjant picant i llavors...
Que ho explica.
Que t'ho imagina't. Mercè, arribarà un paquet de l'Amazon? A veure si t'esperes a que arribi jo per obrir-lo. Perquè marxa molt ràpid.
És que... No sé, jo diria que es conservava, però bueno, hauria de tornar
a escoltar.
I llavors
el client en qüestió agafa el pètal i l'olora molta estona.
Sí, el pot.
El pot, l'obres, fas així una mica...
Ja està. I el tornes a tancar. Jo tinc aires embotellats. Va ser un regal, que no, o sigui, un regal d'una marca. Jo, amb aquelles coses que a vegades et surten anuncis, regal o no sé què, i vaig pensar, pues guaita, posaves el mail i t'enviaven un regal.
Mare de Déu.
I el regal va ser quatre llaunes que tenien diferents aires. Un era aires de Lanzarote, aires de Marbella, i tinc quatre aires diferents embotellats en una llauneta moníssima.
Tremenda
i per això, sí, sí. I per això t'ho regalaven.
Bueno, sí, anava a dir, no m'hi vaig gastar res. A més, no ho deien que t'ho regalaven. Era un promoció, regal o sorpresa.
Saps que amb aquestes dades que tu vas donar...
Oh, jo les dono totes.
L'empresa va vendre les teves dades a canvi d'aire.
Mm-hmm. Sí, però no passa res. Les meves dades estan més que venudes.
És que tenim un problema.
Sí.
Tenim un problema i no passa res.
L'altre dia vaig descobrir, em va sortir per TikTok...
Fons fiables, així ens agrada.
L'Alexa té una configuració posada automàticament que et grava les converses. Però no només quan tu li dius Alexa, bla, 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 sinó que tu estàs per allà i l'Alexa pot gravar coses i tot això ho enregistra. I ho vaig trobar a TikTok i llavors t'ensenyaven com borrar-ho
i desactivar-ho.
I ho vaig desactivar. Dic, vés a saber el que han estat escoltant tot aquest...
Després...
Bueno, gemecs. Segurament que gemecs.
No, perquè estan al menjador, l'Alexa.
Però no passa res.
Tenen un estudi de quants cops al mes.
És que tot això no descartis que serveixi per, en plan, crear una base de dades immensa amb tota aquesta informació que després es fa servir per entrenar algoritmes que puguin parlar i llegir textos de manera interpretativa.
A través de gemecs.
I al final, no, de gemecs no, de totes les converses que recull. I llavors el que acaba passant és que en lloc d'actors de doblatge seran màquines d'intel·ligència artificial parlant de
manera expressiva. Però si parlen en català, endavant.
Sí, sí, sí.
Ja hauràs contribuït, oi?
Que ara la meva Alexa m'entén en català, ara... Jo li dic, Alexa, obre el llum. I l'obre.
L'altre dia vaig descobrir que ja s'estan fent pel·lícules de persones majors a través d'intel·ligència artificial.
Pel·lícules de persones majors.
Bueno, pel·lícules de més de 18. Sí, sí.
Escolta'm, tu, barato. Saps que
l'Alexa capta els teus gemecs i els posa allà.
Jo els hi regalo.
Perfecte.
Quin he de fer?
Genial.
Si compartís viure al final.
No, però és aquell moment íntim, no?
Bueno, però pot ser la Mercè com pot ser la Carme. Exacte. Això és difícil.
Tot teu.
A no ser que explícitament diguis...
Marc Martí, per exemple. Saps què et vull dir?
La Mercè, o la Mercè per algú? O la Montserrat?
No sé, avui estic amb Mercè i Carme, he dit, oi?
Sí.
Dit? No sé,
sí, sí.
Un altre dia serà doncs, Montse Meritxell.
El Nacho Vidal, ai, actor d'aquestes pel·lícules, costa anualment a la sanitat pública 30.000 euros, perquè va dir en una entrevista que, a part de que ell tenia moltes malalties de transmissió sexual que ha anat acumulant al llarg dels anys, no té la decència d'amb la milionada que té anar-se'n a la sanitat privada. I totes les receptes les passa per sanitat pública. 30.000 euros!
Sí, sí, però és que té tota la raó i ho pot fer.
Clar,
sí. Això és la sanitat.
Si ets ric...
Això és la sanitat.
Paga't els medicaments.
No, tothom té...
No, jo crec que no.
No, tothom. No, per què t'has de pagar els medicaments?
O sigui, els únics que poden anar a pagar-se els medicaments i a la sanitat privada són els rics. Si els rics passen tots a la pública, la sanitat privada desapareix. Ja està.
Oi? I només ens quedem en pública i genial.
Que el Nacho Vidal està ajudant que es mori la sanitat
privada.
Tingueu
ITS, els rics.
Ara, si tothom fos el Nacho Vidal, llavors sí que tindria problemes.
Posaria un límit. Si ets
que no.
Més de X de patrimoni...
Mira, 30.000 euros em sembla poc que per alguns polítics que encara roben més. Per tant,
bueno,
i això sí que ens costa pasta.
També, sí. Bueno, però tothom és ciutadà del món i tothom té dret de...
a robar.
Bueno, té dret.
Té dret a robar.
A fotre'm a les arques.
Què són les arques?
Els guardioles.
Bueno, cadascú faci el que vulgui. Una cosa... M'he quedat amb les ganes de saber, quan parlàvem dels bunyols...
Ara tornes a això.
No, és que abans ho he pensat i he dit, va, a veure si abans de marxar els hi puc preguntar. Vosaltres teniu algun dolç preferit de... que vingui vinculat en alguna festa? Per exemple, a mi la mona m'agrada molt, però, per exemple, la cuca de Sant Joan em fa més mandra. Esteu entenent el que us
vull dir? Un dia farem un rànquing, em sembla bé.
Un dia farem un rànquing.
Podem crear un rànquing d'aquests de TikTok? Però... A veure, quin és el teu dolç preferit?
Segur
de temporada. Quin és el teu dolç de temporada preferit?
És que n'hi ha molts,
jo crec que els bunyols...
Els bunyols t'agraden molt.
Ostres, jo el panellet,
jo soc de panellet.
El panellet m'agrada,
No m'agrada a mi el panellet. Jo
o el tortell de Reis, també.
Sí, el tortell de Reis està molt bo.
El tortell de Reis també està per davant, La mona també és bona,
La mona també és bona.
És que les dues, La tortada i la...
La de mantega.
I la mantega, les dues són molt bones.
El tortell de Sant Antoni i el gran oblidat,
A mi aquell no m'agrada.
Crema de Sant Josep.
Jo el compro,
Està molt bo, aquell.
Crema de Sant Josep.
Crema. Bueno, clar.
Crema de Sant Josep.
És que si et poses a buscar festivitats de sants...
Una crema
trobaràs bastantes... sí, bueno.
Cremes? Els sants fan cremes? O
no, els sants...
O sigui, per Sant Josep...
Hi ha molts sants que segurament tenen dolços vinculats. Vull dir que si ho busquéssim ho trobaríem.
Com els encenalls de Sant Josep.
Que també. O sigui, és una combinació, Sant Josep. Oh.
Perquè hem dit que tenim encenalls i crema.
I crema.
I les falles. És quan es cremen les falles.
Ah, sí.
Pel dia de Sant Josep.
Ah, però hi ha dolços típics de falles?
Segurament.
Segurament,
no en tinc ni idea. Segur que hi ha paelles.
Allà a València.
Paelles.
Bueno, doncs un dia farem un rànquing dels millors... És que no sé com es diu això, dels millors
postres... Dolços de temporada.
Dolços de temporada.
També ho podríem fer de territori. Perquè hi ha territoris amb el seu dolç. Per exemple, el xutxo de Girona.
El xuxu. Si ho dius, ho dius bé.
Si dius xuxu...
El penedès es diu xuxu.
Xuxu.
Xuxu
de Girona.
El penedès es diu xuxu.
No, però digueu bé, perquè si no s'enfadaran. Jo no vull problemes.
Bueno, a mi que s'enfadin els gironins tampoc.
Si vaig a Girona ja diré xuxu, però el Penedès la xx es marca.
El que també és molest és que, per exemple, després el millor xuxu de l'any el guanyi una pastilla
a Barcelona, oi? A lo loco.
A mi això em molesta una mica.
Bueno, a Madrid tenen el millor, no sé, de moltíssimes coses que no es fan a Madrid.
Però molesta a mi això.
Doncs diuen que el marisc a Madrid és molt bo, el marisc de Madrid.
Tenen un
passat. De Galícia, els hi porten des de primera hora a Madrid.
Sabeu que la comunitat de Madrid crec que té una platja reconeguda. Busqueu.
No parem de difamar coses que no estan ni contrastades, ni...
Ja ho veureu.
Però vol dir que...
La Playa de Madrid.
La Playa de Madrid.
La Playa de Madrid.
Però és artificial?
Playa de Madrid.
No sé, no em preguntis més. No em preguntis més.
Madrid, Rio Beach.
Mira, ho veus? Té platja.
Siete playas de Madrid para refrescarse este verano. Time out. Bueno.
Ho veus?
Pot ser que facin el Barcelona Beach Festival a Madrid.
Jo dic coses... Mira, jo dic coses que me n'entero, les trec aquí, però...
És artificial, diu?
No va molt més enllà, saps?
No, ja.
Perquè no m'interessa.
Mira,
però és curiós.
a l'Overa Beach, la playa artificial más grande de Europa a 50 kilómetros de Madrid.
Estem no com una puta roda.
Oh, però no 50 quilòmetres de Madrid no, no acaba de ser Madrid.
Guadalajara.
He dit comunitat autònoma de Madrid. He dit jo,
Pels madrilenys, Madrid va. Tot Castella és Madrid?
Des d'Andorra?
Sí,
no, totes les Castelles és Madrid.
Sí, exacte, totes les dues Castelles és Madrid. Extremadura, sí. Tampalls també és Madrid.
València és Madrid.
He d'escobar un món, amb això ara, de les platges artificials.
I tot el que seria
Romero,
Aragó.
Jo em vull un aquí a Vilafranca.
Aragó també és de Madrid.
Jo crec que per ells també és Madrid.
Bueno, el madrileny té l'afany aquest que tot és seu, no, també?
Home, sí, si es van voler emportar el Primavera Sound, no? O...
El Barcelona.
O... Sí, va
aquesta
punxar.
Cosa, no?
Va punxar,
I va punxar, clar. Ara s'emporten també la Fórmula 1 allà.
Gràcies a Déu que va punxar.
També tornarà a punxar.
Igual, a mi, que s'emportin la Fórmula 1.
Bueno, la Fórmula 1 no sé si punxarà, però ja està bé que punxés el festival, perquè està fins al capdamunt de festivals de música, tio. Tot el dia.
Mira que el Quim té una secció dedicada
a la música,
Tu, com a
música, estàs fart dels festivals de música, ja?
O sigui,
hi ha masses festivals.
Hi ha molts més festivals. O sigui, arran de tornar de la pandèmia, hi ha hagut molts més festivals dels que aquest país es pot permetre. Senzillament, molts comencen a palmar perquè no hi ha prou gent per anar a tants festivals. O sigui,
El Gloriós.
Han passat coses.
També va petar.
O sigui, a la província de Girona, això ho vaig llegir l'any passat a un article, hi havia moments de temporada que hi havia tants concerts que les empreses de lloguer de material... O sigui, hi havia concerts que els hi faltava material perquè les empreses de lloguer no arribaven a tot. Saps?
Fort,
O sigui, Déu-n'hi-do, tu.
Estem en una mena de bucle... Que una bombolla, per mi és com una bombolla immobiliària, però de concerts. I això algun dia fotrà un pet. I després ja veurem com ho solucionem. Però és que...
Mentre això tot la gent acaba... els pagui...
Sí, però tot això acaba afectant molt... O sigui, el sector cultural de la música es crea una mena de... mercat en què la gent, o sigui, els grups que de cop ho peten comencen a inflar el catxet a fondo, els grups que no ho peten tant i han de poder anar al festival perquè d'alguna cosa han de viure i han de poder fer concerts, els hi demanen que rebaixin els seus preus perquè realment cobren 1.500 euros, però clar, per un grup de 1.500 euros, passar-ne a cobrar 1.000 és
perquè,
molt
clar,
més important.
Perquè, clar, és que hem de pagar 60.000 euros grasses,
exacte,
clar, o 5.000.
Exacte. Però quan passa això, els grups petits, doncs, o no hi poden anar tots, o fan el concert en unes condicions que no són les òptimes, o senzillament no poden fer el concert. En canvi, per un grup de 40.000 euros, fer-lo per 38 o per 35. No els
o 30.
O 30. O sigui, no és un canvi. O sigui, els concerts el poden seguir fent igual. Senzillament, que jo també ho entenc que volen cobrar molta pasta, perquè què passa? Que fas 4 bolos l'any i ho tens tot fet.
Oh, doncs treballa una mica més.
Clar. Bé, tenim un problema. Els concerts de petit format ja no tenen sortida, quasi. I, o sigui, és molt difícil muntar-los i que surtin bé. Les sales estan desapareixent. I això fa que si els grups de música volen començar, hagin de passar tots per l'aro de la gent que munta els festivals, que casualment són les empreses de begudes alcohòliques, perquè la gent quan va a un festival no va escoltar música, va a beure i emborratxar-se. I llavors això fa que qui mana dins el festival sigui la persona que posa el beure. I la persona que posa el beure tria els grups.
Canet Rock, esgotades aquest any, les entrades també superràpid.
Canet Rock ho peta cada any, sí.
Però no era tan ràpid abans.
Després passa que si et fots amb aquestes empreses, doncs acabes... que hi ha grups que no poden anar a tocar segons quins festivals.
Doncs... ara marxarem tristes.
No, perquè el Quim també ens ha obert una oportunitat de negoci, que és
una beguda alcohòlica,
un lloguer de material.
Ah. Com allà?
Per diversificar tota aquesta feinada.
Voleu la meva sorpresa? Molt ràpida.
Molt ràpid, perquè estem marxant ja.
Mira, de febrer a setembre s'espera que hi hagi una nova estrella al cel. Sobretot a...
Soc jo.
Això voldria dir que et mors, no? En plan, espero que no.
No, són... és una estrella recurrent. Ja, bueno, informeu-vos.
És recurrent. Tu vas caminant, però tu no ets.
Apareixerà, crec que, a la corona Borealis.
Però si és recurrent, vale. Vol dir que va marxar.
A la constel·lació, cada 80 anys.
Molt bé, doncs amb aquesta dada no contrastada, però que podeu buscar vosaltres mateixos, ens acomiadem del Quim Mercè i del Roger Font, ara per ordre de menor a major, perquè ja marxem.
Vinga, vinga!
I esperem tornar-vos a veure ben aviat. Gràcies,
nois!
Adéu-siau!
Bebiendo y charlando, riendo y bailando, 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 va pasando el tiempo, no hay nada como noches de verano, no hay nada como las ganas que te tengo, noches en Siroco, Terraza y tanto Martín, y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti, por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena de la policía, y qué gusto de estar en...
Doncs després de la tertúlia preferida del programa, de la ràdio
i de tothom.
Ens acomiadem del programa d'avui dissabte. Un plaer haver estat acompanyant-vos durant tot aquest matí de Setmana Santa. Estem ja, com es diu quan estàs a la meitat? A l'equador d'aquestes vacances. Què és l'equinopsi?
L'equinopsi.
Què és?
És l'equinocio.
Vale, però què vol dir?
És quan passes d'una estació a l'altra.
Ah, vale. No, jo deia que és la meitat, que és l'equador. Saps què podem fer un dia? Donar consells de com no encostipar-se amb aquesta veu.
Però si no ho sabem.
No, però jo de vegades busco per internet. Diuen que t'has de netejar molt bé les mans perquè és més probable que si les tens brutes et passis els bacteris al nas. Molta aigua, deixar respirar les orelles, que no sé com es fa.
Com deixes respirar?
No ho sé.
Traient els cascos?
Per exemple. Bueno, anirem veient. Doncs això, ens acomiadem del programa d'avui dissabte. Tornem demà diumenge. Recordem que també tornarem dilluns, però això també en tot cas us ho recordem demà diumenge. Així que acabeu de tenir un bon dissabte i tornem demà, com sempre, al mateix lloc i a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.